Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Coincidint avui dilluns, 9 de maig, amb la celebració del Dia del Comerç de Proximitat, la Regidoria de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament de Roquetes ha posat en marxa un seguit d'iniciatives per tal de dinamitzar el comerç del municipi. Tere Moreso, regidora responsable d'aquesta àrea, ens detalla aquestes actuacions que consten d'una campanya de promoció, un concurs de fotografia i una exposició, entre altres iniciatives.
Avui, 9 de maig, amb motiu del Dia del Comerç de Proximitat, l'Ajuntament de Roquetes vol posar en relleu aquesta data i visibilitzar encara més la tasca que fa el comerç local. Una peça fonamental en l'economia real, com així ho ha demostrat durant la pandèmia, sabent-se adaptar a les diferents condicions. Per això, per donar visibilitat en aquest sector, des de l'àrea de dinamització econòmica de l'Ajuntament, hem programat diferents activitats durant aquest mes de maig. Una d'aquestes activitats és un concurs de fotografia a l'Instagram. Durant aquesta setmana del 9 de maig, si fas una compra als comerços de Roquetes o de l'Arrabal de Cristo, t'enduràs directament una bossa de roba sostenible. I si es publica la foto a Instagram amb l'etiqueta «Jo compro Roquetes» o «Jo compro la Rabaleta», mencionant @jroquetes, es participarà en un sorteig d'un sopar per a dues persones a un restaurant de Roquetes. Una altra activitat que hem proposat és l'exposició 8 raons perquè l'empresa parli català, que estarà ubicada al Mercat Municipal entre el 9 i el 27 de maig. L'objectiu d'aquesta exposició és posar en valor l'ús de la llengua catalana en el sector comercial i posar èmfasi a l'ús del català de proximitat, animant els compradors i venedors a utilitzar la denominació més a prop de la seva parla habitual. Així, a la campanya inclourà cartells de productes, entre d'altres, com Abadejo, Valdana, Brossat o Pastisset. Una altra activitat que hem organitzat des de l'àrea de dinamització econòmica, aquesta des de la vessant de formació i seguint sempre amb el suport formatiu dirigit al comerç que es ve realitzant des de l'Ajuntament. És un taller formatiu que es pot fer online i semipresencial que es diu Modernitza la teva botiga, un curs que té com a objectiu ajudar els comerciants a millorar la imatge del seu establiment i com fer uns aparadors més atractius. Creiem que pot ser un taller molt interessant i per això animem a tots els comerciants a participar-hi. Aquest curs anirà lligat de cara a un projecte que estem treballant, que és un concurs d'aparadors que organitzarem a festes majors. I per acabar, voldria recordar-los de que l'Ajuntament disposa un canal del Telegram, Roquetes Empresa, que és un canal de difusió de tota la informació que pot ser interessant per als comerços i empreses del municipi. I així com animar a tots els roqueteros i roqueteres a fer compra de proximitat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Roquetes ha qualificat de jornada exitosa la celebració de la Festa de l'Arbre d'ahir diumenge, on ha quantificat en més de 300 persones les que van participar en la plantada d'arbres a la carretera del Port, a la zona de la urbanització Pilans. La regidora de Gestió Ambiental de l'Ajuntament de Roquetes, Sonia Andrade, ressaltava la bellesa de les jacarandes, l'arbre escollit per plantar, que farà lluir aquest tram de carretera d'entrada al Port.
Jacarandes, que és un arbre molt bonic, si algú vol buscar-ho per internet, veurà que fa una flor lila i que són molt, molt, molt bonics. El dia que floreixin tots i estiguen en plena expansió, quedarà una avinguda de cara als ports molt bonica.
La jornada assolellada d'ahir diumenge va afavorir l'assistència en aquesta plantada, que majoritàriament van ser famílies amb xiquets i xiquetes. Sonia Andrade ha destacat la il·lusió que tenen els infants per poder plantar el seu propi arbre.
La veritat és que els criats, sobretot, quan passen, diuen, i de cara al port, si mai passen i veuen l'arbre, faran, este el vaig plantar jo. I el dia que tindran fills, també ho diran, este lo va plantar el papa o la mama. El iaio és una cosa que, claro, que ha de perdurar, com us ha de perdurar a nosaltres, i la veritat que fa goig. I que, bueno, que es necessita, que cada vegada es necessiten més arbres i que hem de fer de Roquetes una zona verda tot el que poguéssim.
En total, aquesta Festa de l'Arbre de Roquetes 2022 es van plantar 100 jacarandes a banda i banda de la carretera del Port a la zona de la urbanització Pilans.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Mm. La façana principal de la Catedral de Santa Maria de Tortosa es va presentar en societat aquest passat dissabte després d'un any d'obres. L'objectiu de l'actuació integral ha estat millorar l'aspecte de la façana, garantir-ne la conservació i mantenir els valors arquitectònics, artístics, culturals i simbòlics. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha posat en valor la feina, ha dit, de vegades invisible, d'arquitectes i restauradors que han fet possible aquesta restauració.
Hem vist que és una gran celebració, una fita molt esperada, que és aquesta restauració de la façana de la catedral, que ens ha permès veure aquests nous cromatismes amb aquesta magnífica restauració que s'ha acabat de fer i posar i reconèixer aquesta feina arquitectònica i també dels restauradors, de vegades aquestes persones invisibles però que són imprescindibles, no?, amb aquests oficis tan i tan importants. Només donar les gràcies i agrair a tothom que hi ha participat, com ha fet ara mateix el bisbe, i pel govern de la Generalitat, la preservació i la conservació del patrimoni és de gran importància i posarem tots els recursos necessaris. Tenim sort que a partir d'aquest any s'ha incrementat el pressupost del departament i per tant això ens permetrà fer una millora conservació i preservació.
Els treballs que s'han dut a terme a la Catedral de Tortosa han consistit en la neteja realitzada en sec amb raspall suau, pinzell o aire a pressió, combinada amb l'aspiració de residus de tots els paraments i elements arquitectònics que es troben a la façana principal del temple tortosí. També s'han col·locat nous revestiments decoratius per a les tres portes principals, amb bandes de llautó daurat. Més enllà de la funció decorativa, aquests elements també serveixen per protegir la fusta de l'aigua. A més, en aquest darrer any s'ha realitzat l'emplaçament de la nova escultura de la Verge de la Cinta en la fornícula situada sobre la porta central de la façana. Les obres de restauració han comptat amb el suport econòmic del Departament de Cultura, l'Ajuntament de Tortosa, la Diputació de Tarragona, el Govern espanyol i l'Arquebisbat de Tortosa. Els treballs s'han dividit en 6 fases, amb un pressupost total de gairebé 600.000 euros, dels quals 360.000 han estat finançats pel Ministeri de Cultura i Esport i el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana a través de l'1,5% cultural. Per la seva part, el Departament de Cultura ha col·laborat en les obres de la primera fase amb l'aportació de gairebé 25.000 euros. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha posat en valor les tasques de restauració que s'han fet a la Catedral de Tortosa, que han coincidit amb el temps amb les de la plaça de la Catedral i l'espai Cota Zero.
Avui s'inaugura aquesta façana després d'uns anys de treball, però molt més ràpid del que ens podíem haver imaginat quan es va iniciar aquesta obra i que a més coincideix també amb la història, amb el mateix any que hem pogut inaugurar aquesta nova plaça, aquest nou mirador sobre la catedral i sobre el riu Ebre, i que ens permet encara posar amb més valor la nostra catedral, que és el patrimoni més ric que tenim a nivell de la nostra ciutat i que a més també ens ha permet portar a terme aquest nou espai de Cota Zero sota la mateixa plaça, on repassem i passegem entre 15 segles d'història. Per tant, un dia molt especial, un dia molt important.
Ara tan sols queden pendents les obres de consolidació estructural i restauració dels contraforts i arbotants de la Girola i també de la Torre de Sant Pere, que completaran la restauració de la Catedral de Tortosa amb un pressupost de 500.000 euros. Actualment el projecte es troba en fase de redacció i serà finançat pel conveni signat entre el Departament de Cultura i la Fundació La Caixa dins del programa Temps Gòtic, juntament amb el bisbat de Tortosa en la seva condició de titular del monument.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Banc dels Aliments de Tortosa ha recollit més de 17.500 quilos de menjar en aquest passat cap de setmana, que es repartiran a partir d'avui dilluns entre les famílies en situació de vulnerabilitat a la capital del Baix Ebre. Aquesta novena recollida d'aliments de primavera s'ha hagut d'avançar un mes per culpa de la baixada de les reserves de les entitats socials. El Banc d'Aliments ha apuntat a l'augment de preus, la crisi migratòria d'Ucraïna i les conseqüències socials de la pandèmia com a causes principals d'aquesta situació. Amb tot, el portaveu del Banc dels Aliments, Òscar Ologaray, ha valorat positivament aquesta novena recollida d'aliments a Tortosa.
Estem molt satisfets, una vegada més, de que Tortosa hagi demostrat que és una ciutat molt solidària, que hagi participat, que s'hagin recollit molts i molts quilos d'aliments, que el proper dilluns ja es repartiran, i d'esta manera el que hem pogut tornar a veure aquí a Tortosa ha sigut aquest retorn a la recollida física d'aliments, on les famílies, on totes aquelles persones que volien han aportat aliments a l'entrada del supermercat, més de 500 voluntaris. Els han recollit, els hem classificat i els entregarem d'immediat.
D'altra banda, el Banc dels Aliments ha descartat reduir la quantitat de menjar que s'entregarà a les persones vulnerables. En total, aquest passat cap de setmana, més de 500 voluntaris van participar en aquesta acció, que es va concentrar en els supermercats i el mercat municipal de la capital del Baix Ebre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara des d'Antena Caro parlem de notícies literàries que tenen a veure amb el municipi de Roquetes, perquè precisament aquest divendres, dia 13, es presenta a la Biblioteca de Roquetes el llibre Sobreviure a la vida. Una presentació d'un llibre una mica especial perquè la presentació té caràcter solidari. I per a parlar d'aquesta presentació tenim precisament el seu autor, Jaume Martín. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com diem, aquest divendres, dia 13 de maig, es fa a la Biblioteca de Roquetes la presentació del teu llibre Sobreviure a la vida. Un llibre que durant la presentació tot el que se recàptigui anirà a una necessitat solidària. Explica'ns una mica aquesta iniciativa.
Sí, mira, Sobreviure a la vida era una miqueta de teràpia, d'autoajuda per a la gent i tot això. I llavors nosaltres vam decidir que pararíem en l'Hospital Sant Joan de Déu per al càncer infantil i destinaríem el que recaudéssim en aquestes presentacions a l'ajuda del càncer infantil.
Per què precisament al càncer infantil, Jaume?
Mira, hi havia diferents opcions, diferents associacions, però vam decidir que el xiquet era el més important, és el nostre futur, i per tant vam decidir que el que nosaltres recaudéssim en aquestes presentacions aniria destinat aquí a l'ajuda dels xiquets.
Parlem ara del teu llibre, de Sobreviure a la vida. Per què aquest títol?
El títol va com el llibre. El llibre té la portada negra i les lletres blanques en símbol de transició. És una transició des dels sentiments més durs, més foscos, fins a la curació espiritual una miqueta. I, per tant, Sobreviure a la vida, el títol tenia que ser directe. Entre les tapes i el títol, que la gent sapigués el que nosaltres ja anàvem a transmetre. I transmetrem tota aquesta ajuda en el camí de transició, com se passa l'ansietat, com se pot destruir tot aquest entorn que ens intoxica de tant en tant i poder trobar una miqueta de serenitat i tranquil·litat.
Dintre d'aquest llibre, què és el que podem trobar? Com l'has estructurat?
Bé, el llibre té quatre blocs molt destacats. El primer comença en les drogues i és una història d'un xic jove que passa per les drogues, després un càncer de son pare. El segon bloc parla sobre la faena, l'ajuda de la família, l'esport com a teràpia. Al tercer bloc ja trobem el que és una miqueta de teràpia, de psicologia, i l'últim bloc és parla sobre el suïcidi. Jo vaig tindre una mort d'un amic que es va suïcidar i llavors es parla una miqueta de com afrontar tot aquest tema, tot aquest dolor que et ve de cop i no saps com transmetre-ho.
És a dir, que podem dir que el que expliques en aquest Sobreviure a la vida està basat en casos reals, no?
Sí, està el rerefons de la història és real. El que passa que està tot embolcallat, són noms ficticis, doncs, tampoc volia que la gent se vegués reflectida en aquest llibre. Però sí, l'experiència de rerefons és real.
A qui aniria dirigit a aquest llibre? Quin seria el seu públic?
El públic pot ser des d'adolescents fins allà la gent gran adulta. Ja des de l'adolescència, per això comencem parlant el llibre una miqueta de les drogues, tot este món més subterrani, i després ja passem a l'estrès, l'ansietat del dia a dia, el que és la faena i tot això. Ja va destinat sobretot als adults i als adolescents.
Has intentat que sigui un llenguatge entenedor?
Sí, completament. Jo sempre dic que el llibre, a mi m'agraden les coses directes, i el llibre és així. Expressa els sentiments durs tal com surten de l'ànima. I quan el vaig portar al corrector, ell sí que volia canviar algun trosset, però jo li vaig dir que no, que havíem d'expressar-ho tal com dos amics que estan assentats al bar i van xerrant de les coses del dia a dia. I així s'ha escrit el llibre.
Com definiries a Jaume Martín? Com t'encasillaries? Qui és Jaume Martín?
Bé, jo ara me considero un supervivent de tot aquest estrès, de tota aquesta ansietat, un supervivent de la vida, que el que intenta és fer-li veure a la gent una malaltia que està molt amagada, que la gent pues, avergonyís de tindre, jo m'avergonyia. Jo tenia molta ansietat, molt d'estrès, molt de pànic. I jo m'avergonyia. I jo vaig intentar crear aquest llibre per dir-hi a la gent que no, que es pot tirar avant, que s'ha de sortir i que s'ha de demanar ajuda. I entre tots poder fer visible una malaltia que, si s'agreuja, pot arribar a tindre unes conseqüències molt greus.
Ets un supervivent de les Terres de l'Ebre?
Sí, jo me considero supervivent, però amb molta sort, que he aconseguit tirar avant, he aconseguit refer la meva vida. Sí, sóc un supervivent.
D'on ets, Jaume?
Jo sóc d'Amposta.
I aquest ha sigut el primer llibre que has escrit?
Sí, este és el meu primer llibre. Jo vaig començar a escriure com a teràpia. Jo tenia un moment molt dur a la vida i vaig començar a escriure per treure els sentiments, perquè estava completament bloquejat. Però vaig haver un suïcidi i jo no me'n sortia. Llavors vaig anar a la psicòloga i ella em va començar a dir que havia d'escriure com jo me sentia, ja que no ho podia transmetre. I d'aquest diari que jo vaig anar escrivint va sortir el llibre.
Ha sigut fàcil publicar aquest llibre, Jaume?
No, he tardat 2 anys en escriure'l i publicar-lo. Jo l'he portat a les editorials, però és molt complicat entrar en aquest món. Has de guanyar algun premi i tens que esperar-te temps. I jo sóc una persona amb molt poca paciència i ho tenia allí corregit i l'havia de traure. Així que vaig fer una autoedició.
De quants llibres estem parlant? Quina tirada has fet?
Jo ara n'he venut 250. Vaig fer una tirada de 300 llibres i n'he venut ja 250, des del febrer fins ara.
És a dir, que per a aquest divendres te'n queden 50 per a vendre, no?
Me'n queden 50, però ja tinc una altra tirada encomanada del 200 perquè tinc tot el que és l'Montsià, el Baix Ebre, tinc alguna presentació més.
Ja per acabar, Jaume, fes-nos una invitació especial per a vindre aquest divendres, dia 13, a la Biblioteca de Roquetes, a les 7 de la tarda, a la teva presentació. Per què hauríem de vindre?
Hauríem de vindre més que res perquè coneixereu. Primer, a nosaltres coneixerem una història que hi ha detrás de tota aquesta ansietat i després fer-li veure a la gent que les persones que tenim ansietat som gent normals, que l'únic que no sabem és com expressar els sentiments, com comunicar-nos, i el que aprendran aquí en aquesta presentació és a veure una malaltia en una altra vista, en un altre ull.
Doncs ja ho sabeu, aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Mercè Lleixa de Roquetes, presentació del llibre Sobreviure a la vida de l'ampostí Jaume Martín. Jaume, moltes gràcies per haver-nos explicat aquesta iniciativa i esperem que la teva carrera literària sigui tot un èxit.
Molt bé, moltes gràcies.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Aquest dilluns comencem amb cel serè, tot i algun núvol mitjà. A partir del final de matí començaran a créixer ràpidament nuvolades a punts de muntanya, especialment de l'interior, i creiem que la serralada prelitoral al migdia, a primeres hores de la tarda, pot caure algun ruixat o fins i tot alguna tempesta a la zona del massís del port. Passaran fenòmens de curta durada i de poca entitat, també. Fora d'això, a partir del final de la tarda, doncs tots aquests núvols ja es trencaran amb un ambient agradable però lleugerament càlid al centre del dia. I demà, un temps tranquil, però com a novetat hem de parlar de la presència d'algun estrat baix, d'algun banc de boira a la línia de la costa, que es pot formar avui al final del dia. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.